Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia, esteu a la sintonia de Ràdio Falset i esteu en sintonia amb l'Hora del Vermut, la proposta, la tertúlia, que cada dissabte oferim a aquesta emissora tractant temes de Falset i comarca. Avui al meu costat tinc la Rosa Garal, bon dia Rosa.
Bon dia, bon dia.
Tinc el Jordi Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
També tinc a la Carme Vilalta, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el Gregori Oliver com a portaveus de la comissió organitzadora d'una rialla per Haití, aquesta acte que s'ha muntat pel proper dia 20. En parlarem d'aquí una estoneta i també tenim el Miquel Jardí. Bon dia.
Hola.
Abans que tot, no posaré jo temes damunt la taula perquè tinc un tertulià que ve carregat de temes i no hi ha res que em preocupi més que a mi que els tertulians estiguin tranquils, relaxats, i si veig que estan carregats, doncs endavant. Senyor Castelló, què passa?
A veure, hem carregat de temes no, però n'hi porto uns quants que em tenen lleugerament preocupat. Per exemple, tinc un company, un amic, que ve de Tarragona, me'l trobo un dia d'aquesta setmana, i em fa el comentari, Txec, què, com va això? Mira, bé, per què anem passant, no?, allò que fem petar la xerrada. I llavors em diu, escolta, diu, he dit als companys de Tarragona que venia per la zona i que venia a comprar falset vi, diu, i m'han dit, ei, ja ho pots aprofitar, ja que vas a la capital de la droga, porta-mos alguna cosa. I em vaig quedar jo estorat quan m'ho va dir. Uh-huh. Dic, com la capital de la droga? Diu, doncs sí, per Tarragona es diu que Falset és una de les zones que es ven més droga de tota la zona de Tarragona. Uh-huh. I llavors sembla ser que a part de marroquers també hi ha gent de l'est que trafica amb això. I això realment m'ha preocupat bastant, que els de Tarragona, perquè aquest ho és, doncs llavors mos tinguin amb aquest concepte. Uh-huh. I jo dic, què fan les forces de l'ordre públic? Clar, ara n'hi tenim dos por ahí populant. No sabem si per un o per l'altre, allò que es diu la casa sense escombrar. Si és per la dona o per l'home, la casa no s'escombra. Què farem amb això? Penseu-hi. I per això és una de les coses que em preocupa bastant.
Ja et pot preocupar. Sí. Perquè sí, és per preocupar.
Ara, la primera notícia no ho havia sentit en cap lloc, això, però Déu-n'hi-do.
A mi tampoc, per això quan m'ho va dir vaig quedar així estorat, perquè dic, carall, dic això, diuen els de fora de Falset, a part de ser una de les capitals de bon vi, ja que tenim dos D.O.s, i tot això, que a més se'ns conegui per aquesta altra cosa, ja no m'agrada tant.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-0044 i 977-83-1135, perquè pugueu opinar sobre aquesta qüestió, aquest títol tan galdós que li ha caigut a la capital del Priorat. Però teníem alguna qüestió més, no, Jordi?
Sí, perquè sembla ser que últimament estem així una mica a la clima de tot. També xerrant amb un sopar que vaig anar ahir, doncs me van comentar sobre magatzems. Vam estar parlant de magatzems nuclears i tot això, clar, com que jo hi treballo, doncs me van fer una sèrie de consultes. Llavors me van dir, vale, tothom se queixa dels magatzems nuclears, que per què un alcalde pot tindre la potestat de decidir si el posen allí i en canvi no pot tindre la potestat de si vol fer un pla d'obres o pot tindre no sé què, perquè t'ho han de dir de Tarragona o t'ho han d'aprovar de la Generalitat. I sobre això me van soltar, doncs ningú ha dit res de l'abocador que tenim a Tivissa. Perquè a Tivissa, ho faig una mica de memòria, teníem un abocador comarcal que hi anàvem a abocar allí les brosses fa uns quants anys i sortien realment bé de preu al principi per anar a fer el transport de brosses, el tractar-les i tot. Però llavors resulta que per real decreto de no sé en qui lo van fer tancar i s'ha fet un abocador privat. Un abocador privat que mos porten quantitat de camions amb bastanta cosa contaminant i arriben de nit els contaminants. Els que tiren les brosses normals arriben durant el dia. Però durant la nit se veu que és un seguit, com un rosari de camions que van entrant amb productes tòxics, químics, bueno, de tota mena, i ningú diu res. Com és que els ecologistes no diuen res amb aquest aspecte? Com és que només tractem de si es collen dos nuclears posades per real decreto, i en canvi aquí, que ningú ha dit res d'aquest magatzem, tothom ha sentit alguna cosa diluït, però res de res. A veure si la gent pot anar investigant sobre això.
No només aquests temes, sinó que també molts d'altres temes que sabem del cert de que funcionen i que estan funcionant surten als diaris, no com aquest que potser no hi surten, però també estem bastant passius en molts aspectes.
Exacte.
Fa res, no, ni 10 anys que parlem de l'ITER, que l'ITER anava a escó i tot això i ningú no es va plantejar perquè sí, perquè no, i ara ens posen una cosa que no sé si és més o menys perillosa, una era investigació i l'altra és magatzem, no sé què és més perillós de les dues coses, i ara ens tirem els tastos pel cap. És a dir, és una mica també coses que anem passant per damunt i tampoc no ens deturem mai a pensar-ho i no busquem responsabilitats.
Diuen que el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears d'alta intensitat, perdoneu que sigui tan llarg, però és que...
És així, és així.
Clar, és més fàcil dir cementiri nuclear, però no, el nom
jo
tècnic...
Jo dic magatzem, més aviat.
Tècnicament és això, conegut per MTC en les sigles, que també acabes més ràpid. Diuen que té associat un centre tecnològic. S'ha comentat en aquest mateix espai, crec que va ser la Cèlia Morós fa dos o tres tertúlies, que quina mena de centre ha de ser. I a mi, sobretot, hi ha una qüestió que és si tan bo és i tan punter ha de ser, com és que cap universitat, ja no penso en l'àmbit de català, sinó de l'àmbit espanyol, com és que cap universitat ha de dir no, és que jo aniré allà. I ho ha dit ja, en aquests moments, quan s'està tramitant, de dir no, tranquils, que jo hi vaig allà. Ninguna universitat ha dit res, ha fet un pas endavant. O sigui, sembla...
L'objectiu suposo que ja sabem quin és, a part de que posin gespa fora, vull dir que el que hi ha dintre ja és el que és. Una mica seria la idea. L'únic objectiu és aquell, vull dir que llavors a partir de quins arbres hem de plantar fora ja seria un altre terme, que llavors suposo que ja es pujarà al carro algú. Però suposo
però
que l'objectiu...
Però si t'ofereixen un caramel, s'entén, a nivell d'investigació, no?
Si ja, potser ens ofereixen un caramel a la gent que no sabem quin gust tenen aquests caramels, però la gent que sí que sap quin gust tenen potser prefereixen investigar cap a un altre costat.
Home, podria ser també que no estiguin massa ben definides les coses de quin centre d'investigació exactament anirà, sinó que globalment sí, pot anar a algun centre per investigar. Què s'ha d'investigar exactament? Com
tractament
se mouen les partícules?
No,
com se
residus.
Mouen les partícules?
I com reduir la...
Quant temps durarà això? Si ho podem reduir o no? L'única manera de reduir-ho és per decaïment, que vagi morint-se per si sol.
Hi ha investigacions a Vandellòs, que també la Universitat Rovira i Virgili, precisament, crec que té una part a Vandellòs que investiga aquesta qüestió.
Doncs,
clar, surt aquest tema d'Escó i jo de la Universitat Rovira i Virgili no he sentit ningú de dir que nosaltres volem estar allà i per què farem això, això, això.
Pot ser perquè ningú els hi ha ofert que hi ha un lloc allà per poder anar. A veure, lo lògic i normal quan un té una idea de crear una cosa és dir, a veure, aquí es podrà posar això, però hem d'anar a parlar amb fulano, amb sotano, amb mengano, per a veure si volen vindre aquí a investigar sobre això. I a lo millor no ho han dit. No sé,
vaja. Crec que és una marca també, vull dir, defensar això en una marca com una universitat, o potser ho haguessin tingut de buscar ells i vendre-ho al revés, vendre-ho venent a la porta i després deixant entreveure el que hi ha dintre, més que ensenyant-nos realment el que és el més negatiu del projecte.
Sí, per això que tampoc sabem exactament com
s'ha fet. Una pregunta, de magatzems nuclears, parlant a nivell estatal, a nivell d'Espanya, n'hi ha algun o no?
Sí, però és de baixa activitat. De baixa activitat vol dir que t'agafa les radiografies, els productes que quan te fan una ressonància o et fan alguna gamografia
ja
o així, t'injecten unes coses. Doncs això sí, ja està al Cabril.
Doncs perquè, clar, un dels raonaments que he sentit més lògics per part dels ecologistes és que, com a mínim, si n'hi haurien d'haver 4 de magatzems nuclears. 4 perquè doncs, no hi hagi aquest transport amb bèstia que hi haurà sempre anant al mateix lloc. Trens i camions... En canvi, si n'hi haguessin 4, un al nord, un al sud, un a l'est i un a l'oest, radialment seria molt menys perillós perquè anirien en llocs diferents. Per això preguntava si n'hi havia cap més. Que jo m'havien dit que no.
No n'hi ha cap.
L'estat defensa aquest magatzem centralitzat és això, si no seria la qüestió també, gairebé seria d'un nàtil magatzem individual,
sí.
Que Escot ja s'està començant a tramitar pel tema de quan les piscines es venci la capacitat.
A veure,
capacitat.
Escot n'hi ha un de magatzem. A veure, les piscines és pel combustible,
sí, sí.
Que és altament radioactiu, però llavors hi ha un magatzem sec, que és on posen els bidons de restos de roba contaminada de quan sí. La gent entra, o eines que es contaminen i coses així, ho posen amb uns bidons amb ciment i així no surt la radiació fora, ho posen amb cimentat allà dins i ho guarden amb uns magatzems i ja està, això hi és Escó. Sí. Però clar...
Però no és alta radiació.
No és alta radiació.
Suposo que cada central ha de tindre els seus propis
magatzems. Cada central té els seus magatzems.
El problema és que aquests magatzems ja estan quedant obsolets i aquesta pressa també, recordem, també hi ha certa pressa per la qüestió dels residus de Vandellòs 1 que estan a França i que suposen a partir de l'any vinent, si no es retornen a Espanya, suposen una multa per cada dia que estiguin en territori francès.
De quants euros?
No me'n recordo.
Ronden entre 6 i 9 mil euros diaris.
Déu-n'hi-do.
Diaris.
Sí, sí, que aquesta llei que tots els estats han de guardar els seus propis residus també és, jo crec que és bastant apropiada en aquest sentit.
Sí.
Abans de tancar aquesta qüestió i passar a l'últim tema que preocupa el senyor Castelló, recordo que divendres vinent al Teatre L'Artesana s'ha organitzat una xerrada al voltant, la plataforma, la coordinadora antisemitisme nuclear de Catalunya ha organitzat doncs un acte en aquest sentit a Falset, Teatre L'Artesana, per parlar d'aquesta qüestió. Hi hauran tècnics que coneixen la qüestió i també hi haurà gent de la nostra comarca per parlar doncs d'aquest tema que encara que sembli que ens queda lluny, doncs no hi està tant, per no dir que no hi està gent. Senyor Castelló, l'última qüestió.
L'última qüestió és, fa un parell de setmanes vam parlar també sobre les jubilacions, a veure si hi havia prejubilacions, si mos tocava jubilar-nos als 67, si no sé què i tal. A mi el que em preocupa una cosa és que la llei diu que tots som igual, però és que resulta que no tots som igual. I sabeu per què? Perquè, per exemple, un ministre acaba el seu càrrec, si ha fet més de 2 anys de ministre, cobra el 80% del sou, només fent 2 anys.
De per vida.
Clar.
I no és un sou baix. Pobre.
I no és un sou baix.
Quina pena.
Llavors resulta que a part se pot comptabilitzar si aquest senyor és ministre i ha sigut diputat o ha sigut senador, pot comptabilitzar les pagues de diputat o senador amb la de ministre. Cosa que tu te jubiles i tens una paga, i si vols fer alguna cosa més per millorar aquesta paga, pots fer alguna cosa més per millorar la paga, per intentar millorar-la, però és que llavors la paga se't minvarà amb el que cobris de l'altre costat. Els senyors polítics, no. I llavors, si tu ets diputat o ets senador, quan te jubilis, cobraràs com a indemnització una mensualitat per any al càrrec. Per any al càrrec, com a indemnització. Però, a més, si treballes més de 7 anys de diputat o de senador, tens dret al 100%, 7 anys al 100% de la base de cotització màxima. La gent normal, els que treballem, tenim 35 anys per cotitzar el 100% de la base màxima que hem cotitzat.
Amb la contrapartida de que està basada en els últims 15 anys, ara per ara.
Exacte. Tampoc. No som tots iguals.
M'he puc ficar com a exemple jo, que ara en tinc 55, ara estic al paro, si els 10 anys que em falten per arribar a la jubilació no se m'ofereix una feina, no tinc feina, llavors si me miren els últims 15 anys... Pues després de cotitzar en 37 al màxim nivell, pues guanyaré una misèria.
Sí, perquè per cert, Miquel, tu ets algo més jove que jo. Jo, en teoria, segons la nova llei, que podria ser que s'aprovés, m'he de jubilar als 66. Tu, com que ets més jove, tardaràs una mica més en jubilar.
Sí, 65 i 3 mesos, vaig calcular.
Però encara pot ser ministre.
No, 66 i 3 mesos.
Encara pot ser ministre.
Home, igual pot ser ministre i llavors en 2 anys series la
rellòstia. Te pots jubilar més aviat.
Potser sí que m'ho miraré.
O et pots preparar per algun altre càrrec.
O senador.
Sí, sí.
Per exemple.
Bueno, però això també és una de les coses injustes, que no es miri tota la vida laboral d'una persona.
Bueno, saps per què no es mira això? Perquè qui fa les lleis? Les lleis no les fem nosaltres. Les fa el qui està dalt i se les apunta al seu càrrec, no?
No, ja ho hem vist, que sí, que és així.
Bueno, però llavors també no pot ser si una persona porti cotitzant 37 anys, al màxim nivell, per exemple, i una persona que n'ha cotitzat 20, o sigui, la meitat, arribi a cobrar més de jubilació que el que n'ha cotitzat 37. Perquè els últims 15 anys ha estat molt actiu. Vull dir, això saltar-se totes les matemàtiques i totes les tables d'allò...
Però, Miquel, qui fa la llei?
Sí, bueno, però estem parlant de coses injustes.
I nosaltres som tan bones persones que al damunt los votem.
Sí, bueno.
Jo des de la ignorància m'agradaria saber, i si no ho sabeu, los de la taula també demano, si hi ha algun oient que ho sàpigui, que sisplau que ens truqui al 977-83-0044 i al
977-83-1135.
I que ens digui si hi ha algun element de correcció d'aquesta situació que ens parla el Miquel, que clar, és palès que és injusta de
no,
tot.
Ara per ara no n'hi ha cap d'element de correcció.
Cap.
T'ho dic perquè estic molt al damunt i he consultat amb moltíssima gent, he anat a la Seguretat Social, he anat a molts llocs, he consultat amb gestors, amb advocats, i per ara no. Ara volen aprovar una llei dels últims 20 anys, però bueno, no està aprovada i ja ho veurem quan s'aprovarà.
20 o 25, crec recordar.
20, van dir.
20.
De fet, és ara quan es nota realment això. És el moment aquest que molta gent es queda a l'atur just abans de jubilar-se, com aquell qui diu, i realment perd molt.
Les tables de proporcions, és una cosa bàsica, vull dir, les tables de proporcions s'haurien d'utilitzar en tots els casos, no només de jubilació, de tot, de cotitzacions, de tot. Bueno, tu quan has pagat tant, doncs tu toca tant, i tu quan has pagat tant, i tu toca tant, i ja està. Uh-huh.
I el que també és greu és el de no poder fer dues coses. O sigui, ells se poden permetre ser ministre, ser diputat, cobrar dels dos costats, i un pobre que a la millor nit fa de sereno i el dematí fa de camarer per compensar una cosa amb l'altra, i no ho pot fer, perquè llavors...
Cobrarà per la pensió més alta.
Exacte.
Llavors que no s'estranyin que hi ha tant mercat laboral negre.
Home, clar.
Perquè ells mateixos ho obliguen.
Ah, i una altra cosa, no us oblideu tampoc les retencions.
Sí.
A tu et retenen pel que has cobrat. Però els senyors diputats i senadors només els hi retenen per l'IRPF un 4,5%.
Molt bé.
Mm-hmm. I sí.
O sigui que, on tens la igualtat?
No.
Poca,
i,
poca.
I després també, aviam, sense ànim d'ofendre ningú, però després també això serien los ciutadans de classe A. Llavors hi hauria els ciutadans de classe B, que serien los funcionaris, i els ciutadans de classe C, que serien el resto dels mortals.
I la D, que serien els autònoms, que ja són...
Sí. Bueno, sí.
Ja són bona part.
Encara hi hauria,
los més perjudicats, encara.
I no hem parlat dels autònoms, perquè realment, pobres, poden ni posar malalts, ni a l'atur,
sí.
Ni a
no, també hi ha molta diferència entre l'indústria privada i els funcionaris, però diferències bestials. En quant a drets, parlo en quant a drets. No estic en contra dels funcionaris, ni molt menys, però la diferència és bestial. Amb tot, amb dies de festa, amb vacances, amb drets de dies lliures, sense donar explicacions, no? Dies
sí,
personals,
sí.
Hi ha unes diferències molt, molt fortíssimes,
molt
a part del sou, clar.
Bueno, abans...
El sou tampoc, no et pensis que marxa de puesto, eh?
No.
No hi ha de tot, suposo, hi ha un sí, cosa de sempre.
Però, quan ho compares amb la indústria privada, els sous normals, que diuen 1.000 euristes, però realment ningú arriba als 900 euros a la indústria privada, en general parlo de treballadors base, pues, hi ha moltíssima diferència.
Bueno, volem sentir la vostra veu, els que esteu escoltant-nos i que també teniu una opinió al respecte. Recordeu els telèfons al 977-83-0044 i al 977-83-1135.
Dieu-nos
alguna cosa? Algo no, que volem saber la vostra opinió. Tenim tres temes i jo trobo que bastant...
Alguna cosa, que els temes són bastant punyents, espavil.
La veritat és que el Jordi avui ha vingut amb els deures fets
sí.
I m'hem fet...
Ha vingut amb la motxilla cavallada.
I perquè no et solto tot això que tinc escrit aquí, que si no...
No, ja, bueno, i ara que parlem, per exemple, de taules compensatòries, que això ja ho he dit alguna vegada a la ràdio, doncs és el que diem, hi ha lleis que estan fetes per no pagar, no? Mm-hmm. Per les taules compensatòries que s'haurien d'aplicar en molts llocs, n'hi ha que són molt bèsties. Nosaltres que ens movem al món dels disminuïts, i la Rosa és de la Junta, la Rosa Gairal, doncs, per exemple, un disminuït comença a ser disminuït psíquic o físic a partir del 33% de disminució. Sí. Però del 33% al 65% cobren el mateix. Uh-huh. Vull dir, imagina't un que té un 33 i un que té el 65, que el doble, la paga és la mateixa, perquè està feta aquella llei, per no pagar. Llavors, per cobrar més, que són, em sembla, són 150 euros més al mes, has de passar del 65. Uh-huh. O sigui, una persona que tingui més del 65, la paga ara són 500 euros. Però el que no arriba a 65, el que té 64, cobra pues, 350 i el que té 33 també.
Doncs
això... Són taules compensatòries que dius, bueno, clar, és que del 33 al 65 hi ha un camí molt llarg que està ficat al mateix sac. I això doncs, també s'aplica pues, amb el que dèiem, no?, de les rentes i el que dèiem de... que no estan ben fetes.
A mi m'agradaria saber qui ha fet la valoració aquesta, perquè suposo que el qui ha fet la valoració no té cap família de disminuït. No té cap familiar disminuït.
I si el té, la millor està posant gent amb diners.
Sí. Si em permeteu un moment, hem de deixar pas al cinquè tertulià. Bon dia, en què parlem?
Bon dia.
Bon dia, Gaspar. Digui'm.
Escolteu, he tocat dos punts.
Digui'm.
Deixeu-me'ls explicar. Avui, aquella nit, a baix de la bombella, que hi havia rètols ja trencats de prohibit jugar a pilota, han fet caure i l'han fet a trossos l'últim tros que quedava. A baix de la bombella és un parc infantil per crios petits, no per fer de camp de futbol. Que les autoritats sàpiguen que ja n'hi ha prou i molt bé que es jugui a futbol, però que juguin al camp. Una. La segona, jo sóc un jubilat autònom i només cobro, ara que m'han apujat fins a l'última hora, cobro 540 euros.
Un 1% han pujat.
De 500 euros som la majoria dels jubilats que anem sobrevivint. I tot això que ara heu anat explicant, doncs com que els senyors que manen són els que es foten els quartos de la butxaca, doncs quan hàgim d'anar a votar, hem de votar tots en blanc. En blanc tots. Que se'n donin compte que ja n'hi ha prou de lladres. Ben dit. Adéu.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Hem parlat dels polítics i a mi, abans de passar tota una rialla per Haití, que li diguem bona part d'aquesta hora del vermut d'avui, m'agradaria conèixer la vostra opinió respecte a un tema que s'ha conegut va conèixer ahir, que és aquest fracàs en el tema de tirar endavant la llei electoral catalana. O sigui, els partits polítics catalans han estat incapaços de consensuar una llei. Com ho veieu, altres?
Després de 15 sessions.
10.
10?
Crec que són 10.
Ah, jo vaig llegir 15, em sembla. Bueno, és igual. Igual 10 que 15. Les han cobrat totes. Les han cobrat totes les sessions.
Tothom es compra cap a casa i llavors el ciutadà diu, és vergonyós que els partits polítics amb una cosa bàsica així no es puguin ficar d'acord. Perquè això que deia el senyor Gaspar dels vots en blanc, jo els vots en blanc, per ell els faria comptabilitzar. Com a vots bons.
Clar, és que són bons. Sí. És gent que ha volgut anar a votar i que no ha estat d'acord amb
res. Llavors, amb res.
Els vots blancs s'haurien de traspassar, bueno, s'haurien de convertir en escanys buits.
Buits, molt bé.
Clar. Si hi ha 300.000 vots en blanc, que són 20 escanys buits, doncs 20 escanys buits. Allí que els vegués tothom, el càstig de l'electorat als polítics. Perquè, clar, ara els vots blancs no tenen cap valor.
Vols dir que s'ho prendrien com un càstig?
Sí.
Home, si fiquessin l'hemicicle un 30% o un 40% o un 50% buit,
i no un dia, sinó als 4 anys.
Exacte.
No fotem, El que passa que això no interessa a ningú, perquè pots guanyar unes eleccions amb el 30% de la votació de la ciutadania. Si un 70% s'absté, doncs bueno, aquest 30% doncs ja n'hi ha prou.
Això és el fotut, que s'abstingui. En canvi, si tu vas a votar, hi haurà un 100% de gent que ha anat a votar, però quants vots han valgut perquè pugi un diputat, un senador, un ministre? Quants? Si el 50% de la gent vota en blanc.
O s'absté.
No, s'absté no. És que tant te fot el que surti. En canvi, tu vols exercir el teu vot, però resulta que cap d'aquella colla que es presenta t'agrada. Votes en blanc.
Sí, però ja saps que el vot en blanc avui per llei no té cap valor. És un vot nul.
Però, Miquel, sí, això passarà a la primera elecció i pot ser la segona, però la tercera, que la gent vagi votant en blanc, escolta, mos ha costat una sèrie d'anys poder votar. Una vegada hem votat, ara, com que anem votant cada 2 o 3 anys, doncs fem-ho, tenim 2 o 3 anys pel davant.
Sí, sí.
I llavors, carall, això ho podem fer, ho podem... Promovem-ho, votem en blanc.
Amb aquest tema jo parlo amb molta gent i molta gent em diu, jo no aniré a votar. Jo els dic que s'equivoquen.
Sí,
tu vés
exacte,
a votar.
Exacte.
Val més que votis en blanc, però vés a votar.
Clar. Vés a votar.
Escolta, que se'n vagin a fer punyetes, que no s'aclareixen entre ells, jo ja estic cansat d'aquesta política, jo no aniré a votar. Però clar, aviam, ojalà la gent anés a votar i votés la gent que es vol abstindre, doncs que vagi a votar en blanc.
També és important això, que tot, qualsevol persona de qualsevol partit pensi això, de que realment no són capaços de posar-se
d'acord. Perquè ara imagina't que les pròximes eleccions autonòmiques, diguessin, carai, tu anat a votar un 80% de la gent, no s'havia vist mai això. I aquest 80% sortís un 40 o un 50 en vots en blanc.
Ara el que s'ha vist és això, que ha pujat molt l'abstenció. No és un vot en blanc, sinó gent que...
Exacte. Sí, sí, però no va votar.
No es conforme, però suposo però que
mateix,
tampoc no...
No és el mateix.
Mira el Margallo que va dir l'altre dia.
Si em permeteu, tenim una... Bon dia, en qui parlem?
Hola, bon dia. Mira, sóc la Maria Carme, de Bellmunt.
Digui'm, Maria Carme.
Mira, voldria comentar sobre això que has dit de les pensions. Jo sóc jubilada des de l'estiu de l'any passat. Jo sóc pagesa, autònoma, i últimament pagava 206 euros els últims anys, no sé si dos o tres, no sé, no? Bé, i a l'hora de... he cotitzat 33 anys, i es van equivocar i em van posar, doncs, 23. Ho vaig recórrer i em van, del que d'aquests 10 anys de cotitzar em van apujar 8 euros en 35 cèntims.
Ostres!
I ara, l'any passat cobrava 569 euros... i ara m'han pujat 5,70, i ara cobro 575 euros amb 63 cèntims. I n'he cotitzat 33. Sí que valtros ho estan comentant, que els autònoms i els pagesos sobretot, i amb tot el que diu el Jordi, encara mai han fatat més, amb les dades que dona el Jordi.
Ho sento.
Però, doncs, bueno, doncs és així.
No ho ha fet amb mala fe. No ho ha fet amb mala fe.
I s'ha quedat curt.
Sí,
d'acord.
Sí, m'he quedat curt.
M'ha informat, encara estic més ben informada ara.
D'acord, doncs, Mari Carme, moltes gràcies per explicar-nos el seu cas. Tenim una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Mira, jo ara estava sentint el Miquel i mira, dic, calla, trucaré. Dic, jo tinc un familiar que és de la categoria aquests dels subnormals o malalts, malalts deficients, com vulguin dir-li. Jo aplicaria aquestes pensions als polítics, perquè jo penso que els normals són ells. Jo penso que els aplicaria amb ells. Vull dir, quan pleguin d'allí del Senat, que els donin una paga de 500 euros. M'entens? Perquè, clar, això és ja la vergonya més gran del país. Un xiquet que el tens allí, que si no té 18 anys, que si no cobra fins als 18... Ara ha canviat una mica, però abans fins als 18 no tenies una paga. Vull dir, jo això m'aplicaria als polítics. I quan cobreixin aquest sou, potser més d'un diria... Escolta, me'n vaig a picar. Vale? D'acord? Sí,
sí. D'acord, doncs.
D'acord, Joan.
Adéu. Joan, contundent com sempre.
I més ara que suposo que s'està criticant molt més la posició política que pot ser molts més anys abans. És a dir, mani qui mani ho està fent malament i no hi ha res que es faci bé. Vull dir que últimament estem demostrant que no hi ha moltes coses, hi ha molts polítics que es mereixin realment aquests sous, que per l'altra banda són astronòmics.
És que si tinguessin uns sous normals, normal, sí, potser fora la manera que es presentaria la gent que té ganes de fer coses. I que té... i què s'implica.
Aquesta qüestió dels sous, jo diria que més o menys sempre es va repetint, el que passa és que en la situació econòmica actual doncs agafa més rellevància i a més veient com algunes propostes que s'engeguen des de l'Estat per tal de millorar la situació econòmica no van en cap lloc.
I ara només hem parlat una mica de sous i coses, però si comencem a explicar les prebendes i altres conceptes que hi ha, com taxis gratis, bitllets d'avió i coses així,
i
doncs llavors pot resultar criminal la cosa.
Sí, bueno, llavors estem parlant de dietes milionàries. Sí.
I llavors la competitivitat també normalment es diu, no?, que qui millor treballa, qui més feina fa, qui doncs ho fa d'una manera més correcta és el qui cobra més, no?, per això pugen els sous. Aquí sembla que no sigui així.
Hi ha polítics que els regalen trajes,
I tant.
Això presumptament els hi regalen drac.
Presumptament, perquè n'hi ha que els paguen a part.
I bolsos de pell de serp.
Sí,
perquè llavors ens posem tots amb la roba que porta qualsevol persona.
No, aviam, ara en sèrio, la gent amb la política actual està però molt, 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 molt avorrida, molt cansada. Molt... I clar, diuen... Bueno, és que si votem els altres...
Clar, és que n'hi ha una alternativa, potser.
Vull dir,
no hi ha un recanvi atractiu.
Solució, un vot en blanc.
Sí, sí.
Ah, i per cert, li he de donar la raó al Gaspar quan ha comentat això de la pilota a la Fontvella. Hi havia dos cartellets que van posar els independents per Falset quan van estar a l'alcaldia, que hi posaven prohibit jugar a pilota perquè allí hi havia uns columpios, hi havia unes coses pels infants, i resulta que aquests cartells han anat durant des de la primera o segona legislatura dels independents fins aquesta matinada, perquè l'han acabat d'aixafar algú que té una certa edat i que possiblement algun dels pares potser també estigui a l'Ajuntament. Doncs algú d'aquella colla ho ha pogut fer.
Si us sembla, deixem aquestes qüestions un punt i a part, perquè tenim a la Carme i al Gregori que ens han d'explicar bastantes coses sobre aquest acte del proper dia 20, aquesta rialla per Haití. Gregori, explica-m'ho.
No, en principi vam tindre una mica la idea de que doncs, a partir de les notícies, a partir dels diaris, de tot el que ens venia doncs, davant de que realment ens veiem una mica compromesos a fer alguna cosa. I moltes vegades doncs, a mi em passa particularment, i suposo que molts dels que s'estan escoltant i molta gent, doncs, que això de que de vegades no vas a la caixa per 5, 10, 15 euros. I doncs ens sembla una mica fer alguna cosa més, no anar a acompanyar tothom a la caixa, que seria una cosa una mica més complicada, sinó fer una, doncs, un acte perquè tothom pogués donar el que li semblés o el que doncs, d'una manera doncs, contribuís encara que sigui en poca mesura a tot el que és aquesta catàstrofe que Déu-n'hi-do el que ens està arribant i Déu-n'hi-do el que està portant tot això. Si abans el país ja tenia problemes en quant a violència, marginació i el que estem sentint ara mateix, de que estan tractant amb nens, els estan venent i aquestes coses, doncs ara encara més sumat a que doncs, la zona on passava tot això ja és com si no existís. I una mica doncs, ens sentíem en aquest compromís i a partir doncs, d'algunes idees, d'alguns col·laboradors que sempre no ens han dit mai que no, doncs vam engegar doncs, això, aquestes tres persones que van anar doncs, al càsting aquest de la Trinca, doncs els hi van proposar això i de seguida van dir que sí, sense cap problema, i ens ha sorprès encara més que molta gent que ho ha sentit, ho ha escoltat, doncs s'ha pujat una mica al carro i ens ha dit nosaltres també volem fer això, nosaltres també volem participar d'alguna manera, nosaltres no ens sap greu doncs, estar aquesta tarda passejant pel poble, el que sigui, i no és ja tant buscar la gent, sinó realment ens ha sorprès la resposta de tothom que ha dit nosaltres volem participar, no cal que en vinguis a buscar.
Fem un parèntesis en aquesta qüestió, tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia, sóc el Kiko.
Digue'm, Kiko.
Ara que esteu parlant sobre el tema d'Haití, no ho sé, no sé escoltar tot el programa, no ho sé si ho heu parlat, però he de deixar constància, sóc president d'una associació de veïns, la de Bellmunt del Priorat, que el dissabte passat vam fer el sopar de carnaval de l'arribada del Carnestoltes, i els ingressos van ser de 800 euros i van ser tots per Haití. Volia deixar constància que des de Bellmunt del Priorat la gent ha col·laborat tothom i que s'han ingressat 800 euros per Haití.
D'acord, doncs.
Molt bé.
Moltes gràcies, Kiko, per aquesta aportació, per aquesta dada també de la nostra comarca i referent a
aquesta qüestió. Sí,
no fem... No deixem entre parèntesis perquè ha continuat en aquest sentit.
És el mateix en aquest sentit. Fins i tot també Cornudella també van fer doncs, un acte, no sé si aquesta setmana passada, també van recollir fons per això, però des d'aquí doncs, ens hem vist una mica implicats en aquest sentit. I hem organitzat doncs, el que seria això pel dia, doncs, per provar el proper dissabte, a les 8 de la tarda ens estarem tots a l'Artesana i qui vulgui participar doncs, ja ho sap.
I ben bé, què serà això? O com està estructurat, això?
Sí, com serà l'acte, això?
Bé, en principi havia de ser un acte a porta tancada, un acte, una gala, que ho hem anomenat gala, no? Pel potser la part trinquera, però que és tranquera, eh? Si fixeu bé, aquests són tranques. No són
trinques. Sí, la cesta...
Sí, per sí o per no. I el primer, doncs, bueno, és el que dèiem, les primeres coses que vam parlar, doncs, bueno, era disposar d'ells, i alguna cosa pues, per acompanyar, per no ser una cosa monotemàtica. Però, pues, sorprenentment, com ha dit el Gregori, que els gegants s'han volgut apuntar a la festa, la banda va dir, ep, nosaltres som aquí... O sigui que això ja començarà al carrer. La intenció és que comenci al carrer, hi haurà un cercavila, s'està mirant no, de que tant els gegants com la banda surtin de dos llocs diferents del poble perquè pugui haver música a tot arreu... Llavors se trobaran a un punt i arribaran fins a l'Artesana. I allí sí que començarà l'acte, pròpiament dit, la gala aquesta.
Els llocs ja els sabem, aquests dos llocs?
En principi, bueno, és que realment tot això és molt més complicat. És a dir, hem organitzat aquesta gala en dues setmanes. És a dir, no és una cosa que organitzem anualment, sinó hem dit que era important fer-ho ara, és a dir, ara el moment on hi ha la necessitat, i entre carnavals, una cosa i l'altra, evitar més espectacles, cinema i de tot, ha sigut l'únic cap de setmana que hem trobat. No ens podíem allargar molt més, no ho podíem fer abans, i realment durant dues setmanes hem estat treballant molt per poder aconseguir això, hi ha algunes coses que encara estan penjades. En principi, com que hi ha actes organitzats abans des de la banda i des dels gegants, doncs se'ns acaben de quadrar això, però en principi la intenció és que surtin de llocs bastant diferents. És a dir, una seria més o menys a Gasolinera i l'altra seria a la plaça Vell, al Castell, més que res per al punt més alt i el més baix del poble.
Cristino, tranquils els oients que ens estiguin sentint, que Ràdio Falset i els explicarem els detalls previs d'aquesta gala, ja que també estem com a col·laboradors en aquest acte. I una vegada dins de l'artesana, què es podrà veure?
Doncs una vegada dins de l'artesana, la Tranca cantarà unes quantes cançons, el grup de teatre també farà una aportació, encara tampoc no ha concretat bé, però bueno, algun sketch farà. Llavors, doncs, altra gent també farà sketch, potser hi haurà un ball, hi haurà la corranda, també ballarà, però hi ha una parella també que ens vindrà a fer una demostració de salsa, hi haurà algun monòleg i hi ha la intenció de fer doncs, un manifest o llegir alguna cosa de referent a la... perquè el que recaptem ho destinarem a Metges Sense Fronteres i el Gregori us explicarà, doncs, bueno, pintem, que he estat d'acord amb ells.
D'entrada pinta molt bé, molt divertit tot això.
Sí, no, la intenció és que sigui una rialla. Per molt que allà no riuen gaire, nosaltres l'únic que sabem fer és fer riure, doncs per tant, bueno, el que volem és que sigui...
Bueno, però és un riure bo, benèfic, eh?
Sí, sí, vull dir, la intenció és que s'ho
passeu
bé. I el preu de
l'entrada el teniu pensat perquè la gent sàpiga que tot això anirà a
5 euros, vam dir, que era una xifra normal, 5 euros. El que passa que... Gregori, si parlo massa, em talles. No. El que passa que com que sempre hi ha el típic de dir ostres, tot just aquest dia que no hi puc ser, els forns hem deixat unes guardioles com a fila zero per aquella persona que té voluntat però aquell dia no hi podrà ser o mil coses. I, a banda, per acabar d'apretar una mica, dins el vestíbul també ficaríem una altra d'això perquè si el que entra paga 5 però té més voluntat que ho pugui fer. A l'acabar la gala se dirà la xifra a la mateixa gala i es dirà la xifra i es farà entrega doncs, als de Metges Sense Fronteres. Ell us explicarà.
No, més que res, bueno, hem estat barrejant bastantes ONGs, alguns projectes que ens interessaven i aquestes coses, i doncs al final, per una mica doncs, veure l'opinió de tots els que estem aquí, doncs hem decidit aquesta. Per què? Doncs perquè des del 1991 que portem treballant aquí no és només un projecte estàtic d'això que estem aquí, vull dir que fa 20, quasi 20 anys que estan treballant a la zona i ens semblava doncs, molt, molt important doncs, fer-ho a partir d'aquí, sinó que fos una ONG que només actués en aquest punt doncs, perquè està passant ara mateix. I també doncs, donar també moltes gràcies a tots els col·laboradors que han fet que aquesta gala sigui possible i fins i tot que sigui gratuït, és a dir, no destinarem cap diner de la taquilla doncs, a pagar ni vestuaris ni res, és a dir, s'ha ajuntat molta
sí,
gent,
tècnics.
Ens han afavorit doncs, des de Dinàmica Serveis Tècnics, des de Ràdio Falset, Gràfiques Octavi i tots els col·laboradors que veureu, l'Ajuntament, el Teatre Artesana, el grup de teatre, la banda...
Tothom ho fa de manera... No de manera, és que a més, ho puc dir, els hi demanem que paguin l'entrada.
És a dir...
Una cosa és bufar o cantar o ballar, però l'altra no està renyit una cosa en l'altra, creiem. És voluntari, els que participen no, però bueno, nosaltres tenim intenció de fer la mateixa aportació.
Sí, és a dir, és això, és el que buscàvem, que tots els diners que es recuperessin doncs, en taquilla fossin realment per això, que no fos una cosa de restem el que ens hem gastat, restem... No, directament tot s'irà, tantes persones, més les aportacions, i multiplicat per aquests 5 euros d'entrada, doncs que podreu adquirir dimecres i divendres, les entrades anticipades, i el dissabte, una hora abans de l'espectacle, que bueno, entre que esteu a la cua i una mica de música gegants, se us farà una mica més ràpid.
Divendres, les entrades anticipades,
sí.
En quin lloc?
Bueno, al mateix teatre, de 6 a 7. Dimecres i divendres, de 6 a 7, al mateix teatre. I llavors també, doncs, com diu el Jordi, tindreu informació des d'aquí de Ràdio Falset. També tenim un grup al Facebook, que es diu Una Rialla per Eti, on podeu penjar fotos que facin riure, perquè el que intentem és això. I també dir-vos que serà ho intentarem que sigui una gala bastant dinàmica, és a dir, en el sentit de que no sigui allò de que, com al cinema, que tanquem el llum i comencem a actuar, doncs intentarem que sigui una cosa bastant dinàmica, és a dir, veniu amb ganes de divertir-nos, amb ganes de riure i doncs amb ganes de col·laborar amb tot aquest projecte.
La veritat és que en un llistat com aquest, la idea que és entrar a les 8 i sortir...
a les 10.
A les 10?
O més aviat.
A les 10, sí.
No volem
sí, perquè...
que sigui una cosa molt pesada.
Sí, perquè són coses molt... Vull dir, Pretenem això, doncs que sigui una cosa al gat de l'altra.
2 hores és una cosa normal.
Sí, però no com a molt, eh? A no ser que, doncs, no sé, hi hagi
alguna... Al cinema, la majoria de les pel·lícules van a les 2 hores, però un acte d'aquestament a 2 hores no es farà pesat. I menys si rius.
L'hora ja l'hem triat aquesta perquè dic, bueno, abans de les 8 pots berenar i a les 10 quan sortir pots sopar. Perquè si ho fem a les 9 era més sortir a les 11, doncs, bueno, així, doncs, és una hora prudent. Mm-hmm. Jo voldria fer un apunt, si em permets, que, clar, jo perquè t'ho dic, perquè la gent mai ha estat, per sort, moltes vegades a la taquilla venent entrades, i una de les coses que havíem dit, la gent que actuarà, li reservarem les 2 primeres files, perquè si han de pujar i baixar, clar, molta gent a dalt, al darrere de l'escenari no hi pot ser. Jo ho dic perquè la gent que vingui a comprar i dimecres vulgui... que ho sàpigui, no és cap... Perquè jo sóc la primera que m'enfado quan vaig a comprar una entrada i veig que ja hi ha reserves, Però jo ho dic perquè les files que veuran que estan guardades és per la gent que actuarà i que ha de pujar i baixar i no s'ha de seure una aquí i una allà perquè llavors tornar-los a reconduir pot ser una mica complicat. No, és més per això, vull dir, no és que hi hagi cap favoritisme, és que ells han d'estar col·locats allí per pujar i baixar.
Una vegada explicat, me sembla perfecte.
No, és que sembla una tonteria, però és una aclaració que l'haurem de dir 40 vegades, doncs aprofito.
Val la pena fer-ho, val la pena.
I alguna més, I per cert, això vol dir que anirà numerat.
Sí.
Sí, perquè... fet, llavors a l'entrada de la sortida tot això ens
Molt millor. Sí, perquè si no són numerades no hi ha raó de ser anticipat. No. I clar, el dissabte una hora abans podia ser, ojalà, un
criminal.
Col·lapse. Mm-hmm. Pues, bueno, d'aquesta manera, doncs, hi ha gent que ja pot accedir, sí. Llavors el dissabte potser serà més lleuger.
I si s'esgoten les entrades?
Ho tornarem a fer.
Això és nou
d'ara, però...
Molt bé, aquesta rapidesa m'ha agradat. Ho tornarem a fer.
Això, que volia dir, el diumenge es pot tornar a fer.
El diumenge fan cinema, però...
A millor seré jo sola, però...
Ja sí, no, diumenge?
Sí, sí, al cinema, però no hi ha problema, vull dir que sí que...
Podrien aplaçar el cine.
No hi comptem, és a dir, no és una cosa que tinguem molt pensada, perquè a l'art d'escenari caben 500 persones, és a dir, si omplim serà un èxit per nosaltres i per ells.
Es botaran les entrades, és lògic.
Això és el que esperem, i de cara, doncs, ja pensarem alguna cosa.
Si Bellmunt ho fa, falset també. Si Bellmunt ho fa, falset també.
Com vingui, vull dir que en aquest cas no hi contem, però si realment dimecres o divendres ens trobem bastant desbordats, doncs serà interessant això, doncs puc repetir-ho.
Un altre dia.
Ens ha costat molt organitzar-ho per allà, però bueno, ens vindrà de 2 setmanes tornar a fer.
Quan s'acabi el cine, perquè això. La pel·lícula que es diu La celda 211, doncs se deu acabar a les 8.
Doncs ja pot ser.
Doncs de 8 a 10 ho podríem tornar a fer.
Lo Gregori, quan sortim d'aquí...
Te matarà.
No, me necessito aquests dies, llavors.
Aquests dies hem de cul i ja us ho dic, no és una cosa preparada.
Jo crec que podeu començar a fer la proposta ja, de preguntar després del cine.
Bueno. No, jo el que volia dir és que si algú té alguna cosa a fer i vol venir, encara hi ha roglet perquè... No, però millor, doncs ja dic, aquesta gent s'ha anat apuntant... És que la gent tampoc ho sabia. Clar, s'han apuntat els que estan al voltant nostre i saben, però bueno, que algú de dir, ai, me fa il·lusió fer això, o jo què sé, doncs... Pues... Sí. No tanquem, al contrari.
No, el problema ha sigut això, que ha sigut una cosa molt ràpida.
No vaig fer res per actuar, tu.
Podria explicar algun xiste així encara de ser.
Ah, bueno.
Amb un tamboret ja l'aconseguiria. No, però ha sigut això molt ràpid.
Sèrio, amb cara d'Eugeni.
Per això, alguna similitud així.
El saben aquell que diu.
Ho has de fer en castellà, saben aquell que diu.
Bueno, la iniciativa és encomiable, no?
Sí.
I tindrà molt èxit, això. Jo...
A veure, si és veritat.
Jo confio que es repeteix.
Sí.
Heu fet o penseu fer difusió a la resta de municipis de la comarca?
Estem en això perquè és que doncs, els circuits que segueix la publicitat en aquest sentit doncs, no han sigut els mateixos que normalment. Nosaltres anem a l'impremta, portem el cartell i tot això és molt més ràpid aquí. Doncs hem tingut de buscar primer el moment, després hem tingut de buscar els patrocinadors i en aquest cas doncs, ha sigut el canal diferent. És a dir, hem anat a l'impremta, ens hem demanat que realment puguin col·laborar i els cartells han estat doncs, ahir per la tarda. Veureu que n'hi ha pocs de moment, els anirem penjant-los a pobles del costat. I doncs el que ens interessaria també és bastant que la gent fes el boca orella propi de cadascú, que també és un acte solidari, crec jo. És a dir, no veure el cartell, sinó realment m'han dit que o fan això o anem o el que sigui.
Me sorprèn que em posi el cartell per davant del Facebook, als temps que corren.
Perdona?
Has comentat el tema del cartell, has dit lo del Facebook una miqueta fa una estona, sí. Però en els moments que estem i sobretot una franja d'edat, no és més important el Facebook?
Sí, no, tenim grup al Facebook i tenim el cartell. Primer el cartell va estar posat al Facebook perquè sempre és més fàcil enviar-lo que no pas imprimir-lo, però si us fixeu, doncs ja som una vuitantena de membres en aquest grup que tenim doncs, creat al Facebook i sempre doncs, és important doncs, això, que la gent fins i tot participi, perquè si en el Facebook som 1.000, doncs tranquils, que ja comptarem amb aquesta segona sessió.
No, jo volia dir que els programes són també col·laboració de del gràfic és Octavi, que ens els ha regalat tot, perquè quan li vam fer la proposta ens ha dit de, vull dir, ens va dir que sí, que volia col·laborar i no ens han costat res.
Sense cap problema, des del primer dia, vull dir que tothom que ha col·laborat aquí, tothom que veureu que apareix al cartell, doncs, i molta més gent que a títol personal col·labora i que no apareix el seu nom, doncs ens trobarem el dia 20, a les 20, que és això. Com avui era el dia 13 a les 13, doncs el dia 20 a les 20.
A part, ara que comentaves això del Facebook, és una cosa que m'ha dit aquest dematí, que el Facebook, a més ell, faran el seguiment d'aquests diners. O sigui, no? Des de Metges Sense Fronteres s'han compromès doncs, a fer un seguiment del donatiu o del que sigui, del que estan fent allà, i que els que no tenim Facebook ho haurem de fer, i si no, preguntau als que en teniu, però que hi haurà un seguiment d'aquests diners. No, no és allò de dir, los ha ingressat i acabat. No, hi haurà una mica de...
Sí, de feedback en aquest sentit no pot ser durant molts mesos, però sí que al començament haurà... doncs, intentarem que hi hagi doncs, una mica de relació perquè... amb tot això.
Per aquells que no els hi soni, el Facebook és una de les plataformes de la web 2.0, una xarxa social, on més o menys, com indica el seu nom, és una xarxa, tu... penges el que es diu al perfil, o sigui, jo sóc tal, i pots contactar amb gent que coneixes, amics, coneguts, amics del Facebook, que també algun dia s'haurà d'explicar bé què és això, i és una, entenc jo, una de les plataformes més importants en aquest moment de contacte, per això és tan important aquests 80 persones que s'han afegit
en
aquest grup, i a més és allò de global, o sigui...
Sí. Qualsevol persona que et conegui o conegui algú que et coneix o coneix algú que et coneu, tota aquesta gent arriba.
Encara que estigui
arriba.
A la Xina o sí, encara sí. que estigui als Estats Units o on sigui, doncs pot saber que el proper dia 20 a Falset es celebra aquesta una rialla per Haití. Tenem els telèfons oberts per si voleu comentar alguna cosa d'aquest acte, ja sigui doncs, amb la Carme, el Gregori o amb la resta de tertulians. Però a mi m'ha fet gràcia l'expressió de si ho fan a Bellmunt, a Falset també. També podem aplicar el mateix en el Consulta Popular, si ho fan a la Torre, a Falset també, perquè la cosa està una mica verda en aquests moments. Estic parlant de la Consulta Popular.
Sí. Verda del tot. Però si
estava
perquè...
en marxa, no?
Hi va haver una xerrada,
però organitzada des de la...
Sí, però
hi va haver una xerrada per explicar com va funcionar amb Brió, i hi va haver una seixantena de persones, val a dir que de
quants,
Falset...
Quants?
Una seixantena de persones.
En total.
Sí, de Falset,
de Falset
no gaire.
Devíem ser 10 o 12, potser.
Més o menys.
Sí.
Bueno, això ja la consulta ja està feta doncs, una mica, crec jo, des del punt de vista... Jo crec que si això mobilitza 10 persones, doncs ja és una mica...
I és la consulta. O sigui, dels 10 o 12 que devíem ser, doncs 4 sobrepassàvem els 50 anys, o 5, doncs de Falset. Llavors, clar, veus aquestes coses i dius, carall, com pot una entitat, la que sigui, promoure-ho? Perquè vaig estar parlant amb el president d'una entitat col·laboradora i ho vam estar parlant, això. Diu, com vols que jo presenti això veient els que som de Falset? La gent de la comarca, sí, una cinquantena, però els de Falset, no, 10. 10 o 12, que tampoc és un... Però quan veus això m'ho va dir, diu, com vols fer-ho? Si som els que som, els que tenim una certa inquietud... No independentista, que jo sí que la tinc, independentista, i per això no m'ho amago. El que passa que també me va sorprendre agradablement que hi havia una sèrie de gent jove que no m'ho pensava jo que fossin, en teoria, independentistes. Però dius, bueno, mira, almenys algú ja va pujant amb una certa idea. Clar, què podem fer?
En aquest sentit, jo crec que ens costa, no sé, sí. Parlo críticament, des d'una persona de Falset ens costa una mica identificar-nos en aquests grups, intentar anar en molts d'accés d'aquests, doncs ens costa una mica i suposo que també ens frena això. Jo sempre ho dic, jo moltes coses no hi vaig per desconeixença, no sé si hagués anat aquí en aquest cas o el que fos, però moltes vegades la gent que està fora o la gent jove que estudia fora, que el que sigui, que realment ve aquí a votar i ve els caps de setmana, passar l'estiu aquí i aquestes coses, doncs potser gràcies al Facebook se n'entera de moltes activitats d'aquestes i gràcies doncs, en aquest aparador que no tenim nosaltres allà i que l'hem de suplir amb el Facebook, doncs ens hem de recolzar.
Va ser interessant, entenc jo, perquè normalment és allò de... No ho muntem perquè no sabem com va. No. La xerrada precisament va ser a Montbrió, va anar així, vam tindre l'oposició de l'Ajuntament, van explicar, però tot i així vam continuar endavant, vam anar parlant amb els comerciants, a demanar-los, no al sí, sinó a demanar-los que es fes la consulta, que hi hagués la possibilitat de votar sobre aquesta qüestió.
Clar, perquè un dels problemes per fer una consulta així, com que no tens l'ajut institucional, és l'ascens de la gent. Com ho pots fer per averiguar el cens de la gent? Doncs això és difícil, però és fàcil. És difícil perquè has d'anar casa per casa a veure qui hi ha o deix d'haver, o que tu coneixes amb algú d'allí, aquell carrer pot ser que aquí visqui algú, que aquí n'hi visquin quatre, que aquí n'hi visquin cinc. Llavors, clar, se necessiten molts voluntaris, que és el que van dir ells, que necessitaven molts voluntaris, per anar fent totes aquestes tasques, per fer els llistats de gent.
Però de com de sota mà, no? De poder fer passar el cens.
Per la llei de propietat de dades, de protecció de dades, clar, no et poden donar segons quines dades.
No pot, clar.
A títol personal.
A veure, i menys si tens l'oposició de l'Ajuntament, perquè, clar, l'Ajuntament te pot dir aquí hi ha 1.200 censats, però no et poden donar el nom ni l'adreça.
I a més és a partir de 16 anys, és a dir, és un cens diferent del que estem acostumats normalment a tractar.
Del que entenem. A partir dels 18,
llavors, no. El que sí és cert és que me va agradar perquè dius, per fer la consulta tens un ordinador i estàs connectat per internet, perquè tu has de posar el número del DNI i així et dius si pots votar o no pots votar, o si has votat o
si,
no has votat.
Bàsicament, si has votat, no repetir el...
No repetir el mateix.
No repetir el vot.
Perquè, clar, tu el teu DNI pot posar que vius a Falset, però realment estàs empadronat a Pradell, perquè tu havies viscut aquí, però ara, per les circumstàncies, has anat a Pradell. El DNI posa Falset, però tu has de portar un justificat del cens, que per això potser molta gent no hi va, perquè has d'anar a l'Ajuntament a dir vull que em donguis un certificat conforme estic censat aquí. I amb el paper del cens i el DNI, per justificar que ets tu, pots votar.
Clar, és que també jo crec que també s'ha radicalitzat una mica el tema molt, a partir de les consultes populars que van ser massives. Doncs molts polítics es van pujar al carro del que realment no era o el que realment no havia de suposar aquest esforç, i també s'ha vist una mica el sector o el cantó negre d'aquestes consultes, i potser per això la gent no hi participa, o potser per això fem una mica la vista grossa.
A veure, és que realment és una feina, a veure, és una feinyada, és ja perdre un temps amb anar a l'Ajuntament a dir que et faiguin un cens conforme tu estàs allí censat, a dir, vull que em justifiquis que estic censat.
Però no tant això, sinó la utilització política que se'n fa després d'aquestes consultes.
Clar.
Perquè, clar, si realment nosaltres quan anem a votar ja sabem que això no és vinculant, llavors que un polític ho utilitzi com a èxit o com a derrota, doncs tampoc no ho trobo massa lògic en aquest sentit. Potser és el punt que em resta a mi per poder-hi anar.
Home, per això potser molts no volen que sigui vinculant i molts s'aprofiten de que no és vinculant per dir, mira quanta gent hi va.
Sí, però el que em refereixo jo és que vas a una consulta que no és vinculant, no. Saps que no és vinculant, vas, fas a tots aquests processos, tota la gent jove, que normalment doncs, ha de ser gent jove que mou tot aquest, i també doncs, amb el suport de gent doncs, ja doncs, ajuda que faci tot això, que tot això surti a la llum, i llavors que els polítics diuen no és vinculant, però nosaltres volem que ho sigui. No, és que ja ho sabíem que no ho era quan anàvem a votar, ja ho sabíem que no ho era quan vam deixar d'anar a la muntanya per anar a votar.
Gregori, potser la qüestió és que no és només un missatge pels polítics del catalans, sinó que també és un missatge pels que estan a...
Sí, però el missatge el faig jo quan vaig a votar, quan dic, vull tindre la idea o vull, o pel meu cap passa aquesta idea, vaig jo a votar, però no cal que utilitzin doncs aquest èxit o aquesta derrota, perquè realment s'ha demostrat que massa flagrant no ha sigut doncs la participació, i en aquest cas doncs sóc jo que vaig a votar, no cal que el polític vagi a Espanya, com diríem doncs en aquest sentit, i anés a defensar la idea que jo ja sabia abans d'anar-hi que no era vinculant.
Bueno, se'ns ha acabat el temps.
Ja?
Sí. Avui hem tingut també alguna altra trucada. Com no, agrair a la Carme Vilalta i al Gregori Oliver que ens hagin vingut a explicar aquest acte de la setmana vinent. Ens agradaria pensar que en aquesta hora del en aquesta hora del vermut de la setmana vinent tindrem el Raül, un membre de la Tranca, que és també un tertulià habitual, com no, la Rosa Galeral, el Jordi Castelló, el Miquel Jardí, que ens ha tingut que abandonar, però que també ha estat amb nosaltres, i com no, el Gaspar, la Mari Carme, el Joan i el Quico, per la seva aportació. Esperem que la setmana que ve tornarem. El control tècnic hem tingut el Jordi Borja. Que passeu una bona setmana i un bon carnaval. Adeu.
Adeu-siau. Adeu. Adeu.